60 propostes a aquesta gran ciutat de la moda de Barcelona. I avui ho tinc atrapat. Abans d'arribar a la resta de la informació esportiva, obrim l'agenda de concerts avui amb una de les llegendes vives de la música brasilera, Gilberto Gil. Gilberto Gil, un dels pares del tropicalisme, que torna a Barcelona ara dins de la programació del Festival del Mil·lenni amb un concert a l'Auditori del Fòrum i ve acompanyat de dos dels seus fills i dos dels seus nets dins la gira Aquele Abraço, fent referència a la samba que va compondre l'any 69 abans d'exiliar-se a Londres. I si als 81 anys Gilberto Gil, que continua gaudint del dels escenaris, qui tampoc no es queda enrere als 79 anys és Miguel Ríos. Benvenidos al músic de Granada que arriba avui al Sant Jordi per celebrar 40 anys del disc Rock en Rios i reviure tota l'ànima del que es considera el disc en directe més exitós del rock espanyol. Serà una celebració d'aquest esperit rocker a Barcelona, dia que, en fi, el rock és tema important del dia amb els Stones. Allà no hi haurà en principi els Stones, el concert de Miguel Ríos, però sí que hi haurà Coquemalla, Gerard Quintana o Joana Amaro com a convidats especials. I del rock clàssic de Ríos, el rock amb influències celtes, de Celtes Cortos.
Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo linda señal.
La banda de Valladolid que arriba avui a la Tàrraco Arena Plaça, en aquest cas per gaudir, el fer gaudir el públic tarragoní amb els grans èxits de la seva carrera, com 20 d'abril, La senda del tiempo o aquest Cuéntame un cuento. I d'aquest rock saltem a l'indi, de més èxit amb el comiat del Columpio Asesino.
Te voy a hacer bailar.
La banda de Navarra que està fent l'última gira abans de separar-se després de 20 anys de carrera i de cançons que ja són història del pop alternatiu. Avui seran a la sala Rasmatàs de Barcelona. I per tancar, pel que fa al circuit català, Renaldo i Clara actuen avui a Altafulla.
S'està millor que ara que dins de casa. Fa molt menys fred del que pensava.
El poble tarragoní que s'estrena com una de les seus del festival Accents i ho fa amb el pop delicat del grup lleidatà que presenta el seu quart disc que es diu La boca aigua. Gairebé 3 minuts i ja us hem explicat tot el que havíem de saber del Barça-Madrid. Ja ens aportareu si teniu alguna dada d'on és Mick Jagger. Us hem explicat ja el prodigi que significa ara mateix el Girona, líder de la primera divisió a falta d'aquest Barça-Madrid. Però avui també juga l'Espanyol en plana futbolística, que pot recuperar el liderat de la segona divisió, Quim, a 6:45 de la tarda a Gijón contra l'Sporting.
Sí, els blanquiblaus se situaran primers a la classificació si guanyen el Molinón, a l'espera del Leganés Villarreal ve de diumenge. Luis García ha intentat rebaixar la inquietud que va deixar l'entorn la derrota de l'últim partit a casa precisament contra el Lega.
En la jornada 15 nadie asciende ni en la 25, que esto es un camino larguísimo que tenemos que tener paciencia, y ese nerviosismo, esas ganas, yo creo, de conseguir el objetivo no nos pueden equivocar en precipitarnos, en tener nervios, en transmitir nervios a los jugadores, porque los jugadores necesitan tranquilidad y necesitan pues a su gente como siempre ha estado para conseguir el objetivo.
El tècnic blanquiblau té les baixes de Pol Lozano, Omar Hilal i Antonio Roca lesionats, i també Keydy Vare, que complirà el primer dels dos partits de sanció que li han caigut per desconsideració a un àrbitre. El migcampista del filial, Roger Martínez, podria entrar a la convocatòria. El partit el podreu seguir des d'un quart d'hora abans a RAC1, el dia que l'Espanyol fa 123 anys. Un grup d'estudiants universitaris, encapçalats per Ángel Rodríguez Ruiz, el van fundar el 28 d'octubre del 1900.
I encara en futbol, déu-n'hi-do el retorn de Jennifer Hermoso a la selecció espanyola amb gol i victòria gràcies al seu gol, amb el seu retorn a la selecció espanyola de futbol després de la final del Mundial i de tot l'enrenou amb Luis Rubiales.
Sí, 0-1 a Itàlia, la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, amb gol al 89 de Jenny Hermoso, que havia entrat ja a l'equador de la segona part. La davantera madrilenya es va recordar en declaracions de la televisió espanyola de tota la gent que li ha donat suport al tràngol de les últimes setmanes.
Te podría decir muchas cosas, pero la vida a veces te da pequeños regalos y bueno, hoy
he pensado mucha gente que ha estado detrás todo este tiempo y yo feliz porque gracias a ellos hoy he vuelto a disfrutar de fútbol.
Espanya va guanyar amb 5 jugadores del Barça a l'11 titular, Catacoll, Ona Batlle, Aitana, Alexia i Mariona, Salma Parallueno va jugar la segona part i també dues catalanes a l'11, Laia Alexandri i Laia Codina. La selecció espanyola femenina continua liderant el seu grup de la Lliga de Nacions amb 3 punts més que Suècia. El pròxim partit serà dimarts a Suïssa.
I a més del Barça-Madrid, què més tenim avui a primera divisió?
Almeria a les Palmes a les 2, Mallorca-Getafe a 7:15 i Cádiz-Sevilla a les 9.
I més enllà del futbol, aquesta també és un cap de setmana de motor i a les 10 es disputa l'esprint del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP.
Serà un nou episodi de la lluita pel títol entre Pecco Bagnaia, que és líder, i Jorge Martín, segon a 27 punts. El madrileny arrencarà des de la pole, després d'haver estat el millor fa tot just dues horetes a la qualificació. El sentim en declaracions a DAZN.
Hemos salido, había mucho tráfico, digo, bueno, va, como siempre me toca tirar del carro, pero bueno, me ha dado motivación para intentar romperlo y nada, la goma delante iba un poco al límite, pero tenía buen grip de atrás y podía hacer una gran vuelta sin errores. Creo que tengo el ritmo para intentar ganar, así que esperemos conseguirlo.
Luca Marini segon i Aleix Espargaró tercer seran al costat de Martín a la primera fila de graella. Pecco Bagnaia arrencarà sisè des de la segona i Àlex i Marc Márquez setè i vuitè respectivament des de la tercera. Per cert, Xavi, l'equip Gresini ha anunciat aquest matí que Marc Márquez, que correrà amb ells l'any que ve, provarà per primera vegada la Ducati al test del dimarts 28 de novembre al circuit Ricardo Tormo de Xes, després del Gran Premi de València. Més motos, Álvaro Bautista es pot proclamar aquesta tarda campió de Superbikes, en té prou sumant 2 punts a la primera cursa de l'última cita del Mundial que es disputa al circuit de Jerez, i també tenim aquest cap de setmana Fórmula 1, Gran Premi de Mèxic amb la qualificació aquesta nit a les 11.
I acabem amb bàsquet i també amb rugbi.
Avui juguen els dos dels equips catalans de la Lliga CB, Girona-Múrcia 3:15, Saragossa-Joventut a 1:15, a la Lliga Femenina, Barça-Sant Feliuenc, Perfumeries Avenida a 1:15. Aquesta nit, final del Mundial de Rugbi, Nova Zelanda-Sud-Àfrica a partir de les 9 a l'estadi de Saint-Denis a París, i en directe al Superesports de RAC1. Anglaterra va guanyar i el bronze superant l'Argentina 26-23. I una última hora de ciclisme, perquè fa res, ni 3/4 d'hora, l'equip Movistar ha anunciat el retorn del ciclista colombià Nairo Quintana, que té 33 anys i porta un any sense córrer, apartat per un assumpte de dopatge.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Bon dia.
Les 9 i 7 minuts, va, que de seguida arrencarem tertúlia avui amb Arturo Puente, amb Antonio Baños, amb Milagros Pérez Oliva i amb Mariona Ferrer.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
A Lidl abaixem el preu de més de 300 productes perquè estalviï sempre en la compra setmanal. I estalviï encara més amb les nostres ofertes de divendres a diumenge. 6 búrguers mig de pollastre per 2,99. T'estalvies un 23%. Lidl, marca la diferència.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser s'ha de millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9% sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Aixequem les copes. Gourmet La Vanguardia proposa un brindis a l'excel·lència. Un brindis amb rovellats original, Maria de Maria Rigolordi i Colet Assemblage. Una selecció de grans reserves de llarga criança valorada en 135 euros, ara per només 79. Compra-la i prepara't pels millors brindis a gourmetlavanguardia.com.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Via lliure. Amb Xavi Bundó.
Ara són les 9 i 11 minuts.
Again, guys, if you can hear us, we are isolated in the territory. We don't have any phone signals. We don't have any internet connections. The situation on the ground is really terrible.
Todos defendemos que la reacción tiene que tener una proporción y que no vale el que sufra la población civil como está sufriendo.
Conductas como el traslado de las personas abusadoras a otras parroquias han sido un ejemplo de mala práctica en muchas instituciones de la Iglesia.
Sí, la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura.
Per nosaltres és un partit transcendent, molt important, vital.
Thank you, man. For your visit.
Welcome to Barcelona. Oh,
thank you. Nice to meet you.
Aquest nice to meet you era Ron Wood, la nostra companya Bàrbara Padilla, que va anar a assetjar-lo a la porta del Palace, perquè, clar, avui estem amb aquesta cosa. O sigui, avui hi ha una mica de d'on està Wally, amb Mick Jagger i companyia. Bé, ens acompanya ja l'Arturo Puente. Com estàs, Arturo? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També l'Antonio Baños. Com estàs, Antonio?
Bon dia, molt bé.
Hola, Milagros Pérez Oliva, bon dia.
Bon dia.
I des de la distància, Mariona Ferrer. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia, i bona vigília de les festes de Sant Narcís.
Ah, hombre, hombre, com esteu d'inflats a Girona, Déu-n'hi-do, tela marinera. Ara en parlem de tot això. També tinc per aquí el Martí Oliveres. Bon dia, Martí.
Què tal? Bon dia a tothom.
De seguida repassarem les temperatures, però abans, quan falta un minut per arribar a un quart de 10 del matí, ara de seguida anirem també cap a Israel per veure què és el que està succeint. De seguida ens posarem al dia de la resta de l'actualitat. Anirem cap al Comitè Federal del PSOE, que avui també es posa en marxa, però abans, notícia que hem explicat fa escassament mitja hora, per sorpresa, el retorn de Valtònyc a Catalunya després de 6 anys. Tenim en línia ara mateix l'advocat de Valtònyc, Gonzalo Boye. Senyor Boye, molt bon dia.
Molt bon dia.
Hem sabut fa molt poca estona que Valtònyc torna a Catalunya, això és avui mateix?
Sí, sí, hoy mismo. Ayer nos informaron de la prescripción de la pena impuesta y por lo tanto ya es un hombre libre para regresar a Cataluña y lo hará hoy.
O sigui, ho fa avui mateix, eh?
Sí, sí. De hecho, va de camino. El presidente Puigdemont le ha acompañado o le está acompañando una parte del viaje y después lo hará con otros amigos.
O sigui, una part del viatge l'està fent amb Carles Puigdemont?
Sí, el que conducía era él.
Puigdemont està conduint, sí, el cotxe. Ah, hi ha una foto, és veritat. Una foto que ens han ensenyat ara. Puigdemont l'està acompanyant. Fins on l'acompanya?
No, le está acompañando una parte del camino. Después el presidente tiene que volver a Bruselas porque hay mucho trabajo en marcha y le acompañará el resto del camino a otras personas, ¿no?
Val, però llavors, o sigui, tot el desplaçament fins a Catalunya el farà amb vehicle, amb cotxe?
En principio sí.
Val. I se sap fins on l'acompanya Puigdemont?
Perdona, no l'he escuchado porque voy en la calle.
Dic, se sap fins on l'acompanya Puigdemont?
le va a acompañar una parte del camino solamente porque el president tiene que volver a Brussel·la.
Val. Entenc que ells dos, evidentment, tenen una relació molt estreta. De fet, hi ha uns missatges de Twitter d'un a l'altre aquesta mateixa matinada, no?
Sí, bueno, ellos han vivido una parte muy importante del exilio juntos, se han ayudado mutuamente y son muy buenos amigos. Y yo creo que era lo que correspondía, que el presidente le acompañara en parte del regreso, ¿no?
¿Quina és la situació judicial? Ens deia, ahir va rebre no, la idea de la prescripció. ¿Què és el que permet finalment que torni Valtònyc avui?
Bueno, él tenía una condena firme de 3 años y medio de prisión y con orden de ingreso en prisión. Y esa pena ha prescrito y por lo tanto se han dado las órdenes oportunas para el levantamiento de todas las medidas cautelares, con lo cual él ya es un hombre libre a efectos de esa condena.
No, o sigui, no hi ha cap tipus de perill de detenció? Vostè, que està fent-li d'advocat, li ha recomanat que pot tornar sense cap problema?
Sí, sí, claro. Claro, tanto Isabel Val como yo hicimos la misma recomendación de que podía regresar en el momento que quisiera a partir de que hemos sido conocedores de esta medida, ¿no? Uh-huh.
Cap on va exactament? Va cap a Catalunya o va cap a Mallorca?
Va a ir a las dos. Va a ir a las dos. Él tiene todavía su hermana y sobrino en Mallorca. Su madre falleció durante el exilio, pero tiene que ir a los dos, ¿no?
Ha de fer algun acte a Catalunya? Té previst alguna cosa? És a dir, ve el moment de creuar la frontera, ho farà amb algú que sigui significatiu? Hi ha algun tipus de rebuda, algun acte, alguna cosa?
Bueno, se ha improvisado un poco porque tenemos que pensar que es una persona joven y que lleva más de 5 años, casi 6, fuera de su país y quería regresar y hacerlo ya. Sin perjuicio de que además él tiene una agenda laboral importante, entonces tiene también que encajar esto con sus actividades laborales, ¿no?
Ens constava que tenia pendent un judici, pot ser, el 21 de novembre, pot ser això, senyor Boye?
Sí, el 21 de novembre tenemos juicio en Sevilla por otra acusación esotérica a un artista que arriba del escenario hace unas manifestaciones y lo transforman incluso en una conspiración para cometer delitos terroristas. Bueno, esas cosas pasan en España.
¿De qué es la acusación?
Básicamente que es una acusación alternativa de conspiración para cometer delito terrorista y subsidiariamente de amenazas por lo que dijo en un concierto.
Per unes paraules en un concert, val. Si hi ha
sí,
aquesta...
Sí, bueno, sí. Es que l'anterior també era en un concert.
Sí. I des d'aquest punt de vista, senyor Boye, ell té previst presentar-s'hi o què vol fer?
Bueno, él ha estado siempre a disposición judicial, ha prestado declaración en fase de instrucción. Nosotros no vemos ningún inconveniente en nada, ¿no? Exceptuando en que existan acusaciones de este tipo.
Claro, pero si es una acusación de aquest tipus...
Yo creo que el recorrido procesal en Bélgica demostró que ya la anterior condena era bastante absurda, lo cual conllevó incluso la declaración de inconstitucional del artículo del Código Penal belga de injurias a la corona.
Per tant, ¿se presentarà el dia 21 de novembre a Sevilla?
Sí, yo creo que sí. El juicio se va a celebrar ese día.
Li volia preguntar també si hi haurà una pila de gent que pensarà, home, Valtònyc, que va ser... en fi, que va haver de marxar a l'exili per una decisió judicial greu sobre les lletres de les seves cançons i sobre, com ens deia, alguna cosa que havia dit en algun concert, té previst fer precisament pel seu retorn algun concert, alguna actuació?
Que sea... Es un artista. Yo creo que decirle a un artista lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir es como decirle a un periodista lo que tiene que... o a un abogado lo que tiene que defender. Nosotros creemos que en la plena libertad artística y él tiene derecho a decir y hacer lo que quiera como exposición de su obra, ¿no?
Sí, però no, que vostè sàpiga que a nivell d'agenda s'hagi previst algun concert a Catalunya de Valtònyc, no ho sap.
No lo sé, no, de momento no, de momento seguro que no.
Val. Aprofitant que ens deia Gonzalo Boye que qui està fent de xofer en aquests moments del retorn de Valtònyc, que entenc que serà avui mateix, vull dir, no sé si suposo que a la tarda, el temps que trigui a arribar fins a Catalunya, no sé si han previst alguna hora.
No, la hora no la calculamos porque, es carretera.
Dic que qui li fa de xofer és Carles Puigdemont. Com està la seva situació ara mateix? Vostè ha dit en diverses ocasions que era prop el moment del seu retorn. Com ho veu ara, senyor Boye?
Bueno, en estos momentos yo la verdad que prefiero no pronunciarme al respecto porque creo que sería irresponsable las personas que algo están trabajando en lo que se está haciendo. Creo que hemos sido suficientemente cautos de mantener el silencio absoluto y creo que así van bien las cosas, ¿no?
Per cert, senyor Boye, m'estan enviant des de la redacció que hi ha una previsió de concert el dia 29 d'octubre, és a dir, demà, a la sala Paral·lel 62 de suport a Palestina, hip-hop per Palestina, i que a la llista, entre altres, hi ha Ana Tijoux, que és una gran, en fi, una gran rapera i gran músic, en aquest cas de Xile, però a dins de la llista hi ha Valtònic.
Puede ser, yo la verdad que no me meto en su agenda cultural, pero ya le digo que él organizar un concierto, no participar en uno, claro, ¿por qué no?
Bé, ho veurem en les pròximes hores. Gonzalo Boye, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias.
Gràcies per atendre'ns. Les 9 i 20 minuts, doncs avui, veurem si és prou ràpid en el vehicle per tornar des de Bèlgica. No sé quanta estona hi ha, ara mateix m'enganxa completament la distància de Brussel·les a Catalunya. Ara anem al Google Maps, sí, anem a mirar-ho.
En minuts i segons.
Però vaja, si tot va com ha d'anar, avui Valtònic torna a Catalunya. Antonio, bueno, i Arturo i...
No, és que... A mi... quan venia cap aquí és llegit, no?, que Valtònic tornava perquè se l'havien acabat les causes, a mi m'ha fet vergonya. O sigui, que, jo crec que ens hauria de fer vergonya, no?, que una persona hagi d'estar visquent fora, no?, a Bèlgica, perquè té 3 anys de presó, que li demanaven entrar a presó, quan va marxar. Vull dir que no és d'aquestes causes, que, no?, d'aquestes penes que després te posen una multa. No, li demanaven entrar a presó, com està Pablo Hasél. Per les lletres per les lletres de les seves cançons, que a més, vull dir, pues sí, tenien referents a que exploti no sé qui, i es cagaven el rei, i feia tot aquest tipus de coses que poden no agradar des d'un punt de vista estètic, però que en cap cas poden ser constitutives de delicte per entrar a presó, no sé jo. Ja et dic, i que torni quan totes aquestes, o sigui, el Codi Penal, per entendre'ns, encara manté els mateixos delictes i tot això es manté, és a dir, que demà podria anar un altre. A mi, de debò, que la sensació que he sentit és de la vergonya i de la injustícia.
Home, a mi em va... tirant d'aquest fil, fot molta vergonya que algú tingui 3 anys de presó per insultar a una persona que està afogada de la justícia també, com és el rei Juan Carlos. Vull dir que... en fi, de la corona i de la família Borbón, vull dir que haurien d'estar a l'exili ells, tota la família Borbón, i no el Valtònic. I després una petita batalleta, a part una altra cosa, igual que li va passar al president Puigdemont, que se'ls mori una mare, tu estiguis a l'exili, ha de ser una cosa absolutament terrible, sí. Vull dir que no són quan a vegades fem molta broma, i tots ho hem de fer també, sobre l'exili i que estan fora i que no sé què, que venen. A vegades ens passa per sobre que els hi han passat també moltes coses personals i que no tindrà la família a prop, doncs és duríssim quan no la pots tenir per una qüestió més política. I una petita batalleta que jo, bueno, recordo que quan va esclatar tot aquest tema vam parlar amb un grup de suport que tenia a les Illes i ens deien, però és que aquest nano va ser molt mediàtic al principi i tot això, però és que aquest nano treballa en una fruiteria, té 23 anys i, o 25, no sé, diu, clar, no, està en un àmbit que tot això li ve immensament gran. Llavors es van activar doncs xarxes de suport, la solidaritat, tot molt bé, però clar, jo recordo haver-me parat a pensar, a dir, hòstia, no estem valorant que és una estrella consagrada o que és, jo que sé, un grup molt punky que està tota la vida. Era un nano, que a més, crec que la cançó que li va costar
famosa,
per encàrrec de Pablo Iglesias, per una... era un nano que estava això, era una fruteria, estava a un poble de les Balears tranquil·lament, i penses, realment creus que el rei Felip VI està amenaçat de mort?
Clar, és això. Un nano les amenaces existeixen, sí, és un delicte que existeix, però ha de ser...
Realment, sí.
Han de generar peril per l'amenaçat.
Si jo dic, si en lloc d'amenaçar a la corona haguessin amenaçat a qualsevol altre paisano, segurament circulen, no? I era tan desproporcionada el cop mediàtic i després tot el que va passar, I des d'aquí valorar com el Josep s'ho ha pres i com ha madurat i com ha estat sempre lluitant. Ha aconseguit canviar un article de la Constitució belga, aquest nano que treballa una fruiteria. És a dir, que es podia haver enfonsat, que es podia haver, jo què sé, rendit, mil coses. I és un exemple molt maco de com una persona del comú pot plantar cara a tota una monarquia i sortir-se'n. I ara només una cosa, quan passi per aquí, amb el cap ben alt, i nosaltres reverència.
Mila i Mariona.
Bueno, jo... Lo...
Per cert, em diuen, perdó, que hi ha una distància més o menys d'11-12 hores de sí, cotxe. La fotografia és de nit, per tant no sabem ben bé quina hora ha sortit, però vaja, si ha sortit de matinada... home, seria sense parar, fer 12 hores. Però vaja.
Hi ha coses maques a veure, no?
De camí es pot aturar en algun moment.
On vegi camions, es menja bé.
Des d'aquí un consell.
És la cosa...
Informació no existeix.
Digues.
Que aquest consell a la P7 ara mateix no existeix, perquè pares a qualsevol àrea de servei només hi ha que camions, no hi ha lloc on parar. Vull dir que això ara mateix...
Tela. Digue, què deies, Mila, perdona.
No, a veure, aquest cas va sigut un cas molt desgraciat, que és una de les víctimes d'aquesta involució que hem fet en els darrers anys en el tema de les llibertats públiques i de la llibertat d'expressió, perquè, bueno, és una... desproporció tan gran la persecució i que implica que hi ha algú que pensa que l'art té un caràcter, pot tenir caràcter subversiu, bueno, quan en el fons...
No seria una mala idea.
No seria una mala idea. O sigui, però en la pràctica ja veiem que...
No, en la pràctica moltes vegades...
Aquí està, no? És a dir, pensen més els repressors que l'art té un caire subversiu o que pot tenir-lo del que realment té, no? I després el que passa és que aquestes normes i aquests casos en concret, la funcionalitat que tenen des d'aquest punt de vista de la mentalitat més autoritària o més controladora o més de l'ordre és que sigui intimidatori. És a dir, que la por que et pugui passar el mateix actuï com un factor d'autocensura de molts altres artistes que, que també estan en el límit de la crítica, diríem, que sempre porten la seva crítica el més lluny que poden, doncs autocensurar-se per així no corre perill, d'alguna manera.
Tal qual.
Sí, jo Mariona, volia estirar el fil aquest perquè justament parlem de 5 anys a l'exili, són els anys que ha tingut a Pedro Sánchez de la Moncloa i amb una promesa de derogació de la llei de Mordassa que tot just ara tornem a tenir sobre el paper en l'acord que aquest de cada setmana no sabrem la pregunta en què es fa les bases del Partit Socialista. Per tant, és una herència de ja mitja dècada que portem i que ha sigut persones com Valtònic, i no ens oblidem de Pablo Hasél, han sigut caps de turc totalment, no?, d'aquesta repressió de cares a tota una escena artística, en el seu cas musical, però que clar, això ha assentat, no?, fins a quin punt són els límits i no te la juguis, no? I això encara és vigent. Vull dir, en el 2021 es proposa l'indult per a Pablo Hasél i la fiscalia diu que no. Estem parlant d'una amnistia, però aquesta amnistia la dirigim cap a una cúpula política, però aquí hi ha hagut tot un sector cultural que ha estat reprimit durant molt de temps i encara, no?, continua rebent denúncies a tort i a dret. I som tot de persones anònimes, no?, aquest fruiter que comentava en Baños, doncs que al final són els que el dia a dia aquesta por no s'instaura només sobre ells, sinó sobretot el seu entorn, colla d'amics, i saber què més pot passar amb el govern mateix que hi ha ara, no?
Dos minuts per dos quarts de 10 del matí, doncs bé, ja confirmada la notícia per part de Gonzalo Boye, que deia que està tornant Valtònic en cotxe conduït per Carles Puigdemont des de Brussel·les. Veurem fins on arriba, també, perquè la distància que pot recórrer Carles Puigdemont amb la situació actual, no sé fins a on pot arribar, però en tot cas s'espera que sigui avui mateix que creui la frontera a Catalunya.
No oblidem a Pablo Hasél, només. Mm-hmm.
Tenim el Martí Oliveres, que s'està florint aquí, pobre. Mira, Martí, tinc un missatge per tu, que ho sàpigues. Sí, amb ironia de la fina del Carles Fernández, que t'estava escoltant amb tot el tema del fred, que ha començat a venir i tal, diu, digue-li a Martí que fa un fred impossible, que he anat amb moto, amb màniga curta, una de suador rentadora, tot terrible, tot terrible.
Com és el Carles, eh?
Sí. Bueno, hi ha hagut baixada de temperatura.
Clar, depèn de la zona. Això sempre ho expliquem. A la costa l'ambient fred és més qüestionable, sempre és on tarda més arribar aquest fred de la tardor, però avui ha estat un dels matins més freds d'aquesta nova temporada de tardor, temperatures baixes a l'interior i al Pirineu, fins i tot alta muntanya ara mateix temperatures sota zero. Per tant, si feu alta muntanya al Pirineu, un, dos, tres sota zero les cotes més altes, però també ha refrescat i de valent a les valls, per exemple a Cerdanya, 3-4 graus encara ara, moltes poblacions de la plana ceretana, s'ha baixat a 0-1 grau a les valls d'Àneu, Esterri, per tant, fred ja important també. A la costa, fins i tot a la zona de l'Empordà, 6-7 graus de mínima, per tant una bona jaqueta, i ara tot i el sol costa que remunti. Pensem que demà a la tarda, ja a quarts de 6 a les 6, s'acabarà la llum i això accentuarà una mica la sensació de fredor amb aquest canvi d'hora. Però és un cap de setmana molt tranquil pel que fa a l'estat del cel, ha de fer sol, només alguns núvols poc importants. Aquest vent que ha estat pesat constant aquests últims dies ens deixarà respirar una mica. Encara farà vent aquest matí, sobretot al centre i al nord de Catalunya, zones exposades, atenció, Montseny, Serralada Transversal, al Pirineu Oriental, si feu muntanya, amb cops de vent de 70-80 km per hora. Després s'ha d'anar calmant i com a molt a la tarda vespre pot aparèixer algun ruixat, poca cosa, cap al Pirineu més occidental, la vessant de Lleida. Demà també la mateixa dinàmica de sol, d'alguns núvols poc importants i cap al tard potser algun ruixat. La mala notícia és que aquesta circulació atlàntica ens porta fronts que arriben molt desgastats, descafeïnats a casa nostra, i per tant de pluja els pròxims dies se n'espera poca i només en aquesta zona del Pirineu. Això sí, com a mínim temperatures a ratlla de tardor. Ah, i per cert, aquesta tarda, si aneu a Montjuïc a veure el clàssic,
això t'anava a preguntar.
Barça-Madrid, temperatura al voltant dels 21-22 graus, per tant és un ambient molt confortable pels jugadors per jugar.
Bé.
Sí, el cel mig ennuvolat, però bàsicament farà sol a un quart de 5 de la tarda i es pot deixar sentir una mica el vent. Per tant, si sou més fredolics, escolta, un paravent o un jersei una mica llarg.
Mick Jagger que es tapi.
I sobretot ja... ulleres de sol que encara emprenyarà una mica.
Home, que encara tindrem un problema. No? Vull dir que s'ha de cuidar també Mick Jagger, la gola sobretot, vull dir que ha de seguir fent concerts i la punyeta. Jo ja he fet la crida. Si algú el veu, algú que vagi a Montserrat, per exemple, imagineu-vos que apareix, ja no vindria d'aquí, ja també pel monestir, doncs bueno, ens ho feu saber.
Rollo que... Obama.
Clar.
És que el que m'agrada molt de la Catalunya en general, hi ha moltes virtuts de ser català, i de Barcelona en particular, és que fem veure com que som importants i demà, i som més,
el més provincial. Absolut.
Sí, tu creus que el Bruce Springsteen, que el tinc més vist que el senyor del súper, que ve aquí cada dia, o aquests que jo recordo l'any 82 que deien, vaig a veure els Stones perquè no els tornaré a veure, m'acau
sí,
Déu.
Sí. A l'any 82.
Home, a l'any 82, el Mundial, no, sí. Ves, paga perquè no els tornaré a veure. O l'Obama, que també...
A veure, Obama no l'havien vist per Barcelona.
Bueno, però escolta'm, ja havia vingut quan era motxilero. Vull dir que és una cosa fantàstica, eh?
Bueno, i no et faria il·lusió ara que es presentés a la ràdio, t'imagines, amb tots vostès, Mick Jagger? Tu no te'n faria gaire, eh?
Home, sí.
Digues, Martí,
per
què
cert,
vols afegir?
No, ara que sento la Mariona de fons, que Sant Narcís, els gironins, gironines poden estar tranquils, que no ha de ploure aquests dies.
Ah, sí.
Si no, s'anirà actualitzant la previsió, però pinta força bé en aquest sentit pels seus
podem
interessos.
Podem estar més inflats.
Sí, inflats, que ja hi aneu prou, no?
Esteu insuportables, de veritat, eh? Només faltava el Girona líder de primera divisió. Bueno, ara de seguida parlem de tot aquest tema, però abans, estàvem amb el dubte aquest de Valtònyc, només per resoldre una incògnita. Hem dit abans en l'entrevista amb el Gonzalo Boye que el Paral·lel 62 demà tenia programat un concert de suport a Palestina, hip-hop per Palestina, i que a la llista de convidats hi havia Valtònyc. Anna Sardà és la codirectora del Paral·lel 62, la tenim en línia aquesta hora del matí. Senyora Sardà, molt bon dia.
Molt bon dia.
Demà Valtònyc actua al Paral·lel 62?
Doncs ara mateix, a dia d'avui a les 9:33 del matí, no us ho sabem dir. El que sí que us podem explicar, evidentment us podem explicar el que vulgueu d'aquest concert que tenim demà i de tota la iniciativa que hi ha al darrere, però el que sí que us podem dir és que el col·lectiu No Callarem, que és un dels organitzadors d'aquest esdeveniment,
sí,
sempre que pot i organitza algun esdeveniment públic, programa de forma simbòlica Valtònyc des que està a l'exili, no? Malauradament, i que ho sabem. Això és una norma general.
Mm-hmm.
Clar, ara s'ha creuat aquí aquesta notícia que estem digerint totes, no?, que està tornant físicament cap aquí, cap als Països Catalans, com a mínim. De manera que jo ara mateix no us puc descartar res, evidentment. Estem ara treballant i estem tots reprenent contacte tot l'equip organitzador per veure què pot passar. Per tant, tampoc us puc dir que no. Va. Ens encantaria, evidentment, sí que és veritat que aquest concert, el protagonisme ha de ser per les entitats pro-Palestina que hi ha a Catalunya, que estan vehiculant l'ajuda que aixecarem, perquè s'han venut les 1.300 entrades en temps rècord, volem agrair-ho a tothom i seguim recollint diners a través de la Fira Zero, de manera que el protagonisme és per aquest altre, diguem, abús o dret, no?, que s'està violant. No us ho sé dir ara mateix, però estarem molt atents i de totes maneres, evidentment, és una grandíssima notícia, ja era hora, diguéssim, que passés això i estarem encantats de, si no és demà, qualsevol altre moment, d'acollir el Valtònic i esperem que també aviat el Pablo Hasél i tota la gent que està represaliada per aquesta llei mordassa tan injusta.
Però està molt interessant això que deia l'Anna Sardà. Si és a la llista és perquè habitualment Valtònic ja tanca aquestes llistes de forma
correcte,
simbòlica, d'aquest concert, per tant no estava previst, però clar, ara ja no és descartable, a veure què és el que passa i si hi ha alguna novetat, doncs ja us ho demanarem i si ens ho feu saber, fantàstic. Al principi el concert correcte és demà diumenge, està tot venut, dius, Anna?
Està tot venudíssim, vale. Sí. Ja fa un parell de dies que es va vendre tot. Moltíssimes gràcies a tothom, realment ha sigut espectacular. I això sí, que segueixen els links feixen oberts per fer aportacions a la Fila Zero, perquè com estem sentint tots i veient les notícies, les últimes informacions són absolutament esgarrifoses i bé, com a mínim no ens quedem callats literalment i estarem allà reunits i junts doncs, passant aquest moment tan horrible per la gent de Palestina.
Anna Sardà, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia. 9:35, doncs amb el concert a favor de Palestina, de hip-hop per Palestina, que hi havia en el cartell Valtònic, en principi simbòlicament, ara potser ja no tan simbòlicament, perquè arribarà avui mateix a Catalunya. Doncs bé, fem una pausa i de seguida ens anem cap a Israel a veure si sabem alguna cosa del que, el que ha passat aquesta nit anterior, perquè es va anunciar una ampliació de la incursió terrestre de l'exèrcit israelià, i va coincidir amb un blackout, en diuen, no?, amb un bloqueig absolut de les comunicacions a tots els nivells, i per tant la informació que arriba és mínima del que està succeint, per tant estem molt més secs que mai a la Franja de Gaza. Ara tornem.
Amb Xavi Bundó.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic.
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar.
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World, Made to Scream, Made to Remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Halloween al Tibidabo és l'època més terrorífica de l'any.
Fins al proper 12 de novembre, vine al teu parc i no et perdis el Wilhelm Freak Show, l'espectacle exclusiu del Tibidabo per a tots els públics. Més informació i compra d'entrades a tibidabo.cat. Una experiència emocionant recomanada per La Vanguardia.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim, només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
El 6, el 13, el 15, el 20 i el 40. I els sols, el 2 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Estem acompanyats de l'Arturo Puente, de l'Antonio Baños, de la Milagros Pérez Oliva, de la Mariona Ferrer. Teníem aquest dubte de què ha succeït a Israel aquesta nit passada, perquè tothom en parlava i no acabava de donar, no acabava de donar més dades. Hola, Salem Mergui, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Continuem amb aquesta cerimònia de la confusió al voltant del que ha passat o no? O ja tenim més informació?
No, més informació. És evident que sabem que ara mateix Israel no ha iniciat aquesta ofensiva terrestre a gran escala.
D'acord.
Sabem que s'ha confirmat que hi ha hagut la tercera incursió terrestre a la Franja de Gaza, que és potser més gran que les dues anteriors.
Uh-huh.
Això, per exemple, Israel ha compartit fa uns instants imatges dels tancs a una zona de la Franja de Gaza, al nord, que Hamas va confirmar també ahir, aquesta nit, que els enfrontaments armats entre soldats i la seva gent, seus efectius al nord de Gaza i també al centre, que segons Hamas, segons Israel, han mort desenes de terroristes, segons el seu comunicat ara mateix, que Nacions Unides també ha confirmat aquest matí que ha perdut la comunicació amb gran part dels treballadors i també algunes agències que treballen per ells a Gaza, degut als bombardejos d'ahir a la tarda. I més novetats, si vols, el tema de que evidentment aquesta ofensiva terrestre, que encara no ha sigut, però sí que és una ofensiva terrestre, una incursió més gran que ve acompanyada per bombardejos més intensos, com els d'ahir a la tarda, i, per exemple, representants i familiars dels 229 hostatges han demanat avui una carta realment molt, molt dramàtica, una reunió urgent amb Netanyahu per saber si aquest augment d'atacs posa en perill als hostatges a Gaza. Recordem que Hamas va dir, sense provar, però va dir que 50 hostatges van morir els últims dies per aquests atacs israelians. I per l'últim de novetats que tinc ara mateix és que a mesura que augmentarà o que augmenta aquesta ofensiva terrestre, doncs sembla que Israel també augmentarà el nombre o la xifra de l'ajuda humanitària que ve de Rafa, d'Egipte. Mm-hmm. Encara sense combustible, és a dir, només aigua, medicaments i medicina. Medicaments, aigua i què més, i aliments, sí.
Continua, per tant, diguem-ne, el bloqueig de l'entrada de combustible per al pas de Rafah, eh?
Sí, correcte. El combustible té realment és una guerra també mediàtica, no? Perquè per un costat les Nacions Unides demana que combustible és bàsic per evitar el col·lapse als hospitals, evidentment, i altres sistemes també, per exemple, la repartiment d'ajuda humanitària dels seus camions i vehicles. D'altra banda, Israel diu que Hamas va robar combustible a UNRWA, a Nacions Unides, i que Hamas vol aquest combustible i el té, però no el vol donar als civils, sinó que el té per al sistema de ventilació dels túnels. I ara mateix Israel manté que no entra combustible, però a les últimes hores sembla amb aquestes converses que hi ha entre Qatar, Egipte, Estats Units, evidentment amb Hamas demanaria també combustible, i és possible que si hi ha un acord per alliberament de molts hostatges d'aquests 229, bàsicament els nens, és possible que Israel sí que pugui potser permetre l'arribada de combustible. El que no veig clar és l'altra condició de Hamas, que és una treva d'uns dies per això.
Mm-hmm. Et volia fer una darrera pregunta, Sal, perquè ho llegia també a mitjans com Al Jazeera, que apuntaven que en les últimes hores s'havia aproximat, òbviament amb informació des de Qatar, que s'havia aproximat la possibilitat d'un alto al foc, i venien a llegir la situació com una tàctica habitual, venien a dir, d'Israel, que és quan hi ha la proximitat d'un alto al foc fa una darrera ofensiva important. Tu li dones alguna credibilitat a aquesta informació o és difícil?
No, és veritat que Qatar, que és diríem el patró de Hamas a nivell econòmic també, uh-huh. i està molt, molt, molt involucrat en aquest tema dels hostatges, va donar, també, no només la Jessica, també la CNN van dir que hi ha una mica de millor a les converses, sí. però encara està molt lluny d'arribar a un acord. A Israel ahir van dir que Hamas filtra això només per evitar aquesta ofensiva terrestre a gran escala. Però, evidentment, Israel ara mateix té un dilema molt gran, i és, per un costat, té dos objectius declarats, no?, segons el seu govern. Un costat és destruir Hamas, però l'altre és recuperar els hostatges. I són dos objectius que ara mateix no són compatibles, com hem vist ara amb aquesta reacció de les famílies. I, per tant, jo crec que és el que ara mateix una mica retarda aquesta ofensiva terrestre, però continuen els bombardejos intensos a nivell aeri, que són bombardejos que dic i repeteixo i és una mica de repetir, però és que és veritat que són els més intensos que jo recordo des del 2006 amb la guerra entre Hezbollah i Israel.
Gràcies, Aleberg, i qualsevol novetat ens ho fa saber. Una abraçada, fins ara.
Bon dia.
Tres quarts de 10 del matí, doncs Aleberg des d'Israel. Ja veieu que la informació és molt, molt lleugera, la que arriba del que ha passat aquesta nit a la Franja de Gaza, amb aquest bloqueig de les comunicacions. Sí que és veritat que és inquietant, perquè precisament els propis reporters, hi havia una crònica d'un periodista d'Al Jazeera que la llançava per telèfon satèl·lit dient, bueno, no sé si em rebeu, i si em rebeu ja ho emetreu, això, però que sapigueu que estem sense comunicacions, etcètera, etcètera. No, no deixa de ser inquietant la situació i la falta, diguem-ne, d'informació fins i tot del propi govern israelià respecte al que és l'ofensiva de les últimes hores. Ja ho anirem sabent, suposo. No sé si vols fer algun comentari al respecte.
Bueno, el diari Haaretz diu que la d'aquesta nit ha sigut la més forta ofensiva des de que hi ha setge, que ja són tres setmanes, eh? I per tant, la xifra que teníem ahir, que era 7.300 morts, el 40% dels nens, ara deu ser ja
més alta, sí.
Brutal. I el nombre de ferits a mil, que més garrifa és pensar, de més, que hi ha milers de persones que estan ferides greus i que no tenen cap possibilitat de salvar-se, que s'acabaran morint, i moltes altres d'infeccions i de la crisi sanitària que es generarà, perquè hi ha molts cadàvers enterrats entre les runes i perquè, com que no hi ha mecanismes d'higiene ni de res, doncs això, ara les epidèmies s'aniran estenent. Bé, jo, si això no són crims de guerra, ja que m'expliquin. Bueno,
jo crec, veig una cosa, això de Hamas ja no cola, vull dir, no cola gaire res. He llegit que el govern israelià ha dit que han matat el cap de la divisió la divisió aèrea que entenc, de Hamas, que entenc que la divisió aèrea vol dir els que... El dels parapentes, el senyor dels parapentes.
Què deies? Perdona, és que estava intervenint la Mariona.
Ah, perdona. Sí,
digues, Mariona.
Perdona, Mariona.
Parla. No, complementava això, endavant.
Sí, sí. No, dic que, per una banda, hi ha les bombes intel·ligents, els atacs quirúrgics, el coneixement exacte de quin líder mor en quin pis i a quina direcció. Tots sabem, des de fa dècades, que un gran percentatge de la població que hi ha a Gaza informa i treballa pel govern israelià. I per una banda hi ha una precisió quirúrgica per matar terroristes i per altres necessita planxar el 40% de les cases de civils per matar terroristes. És a dir, o tens la capacitat de matar un a un els terroristes, que és el que diu que Israel pot fer, o tens la no capacitat de fer-ho i has de planxar tota casa. O, les dues coses alhora no són possibles.
És a dir, o utilitzes la situació com a excusa.
Voilà. Però és que és a dir, estan cometent un genocidi perquè els surts de la pebrotera. Punt. No foteu terrorisme, perquè llavors, si tu pots matar com han matat manta vegades amb drons, amb assassinats selectius, aviam, que això d'Israel ho hem vist milers de vegades, que saben on viu un líder, el maten, no sé què. Sí, si saben on estan els líders de Hamas, no pot ser que necessitin bombardejar la població a l'engròs. I si bombardegen a la població a l'engròs, no saben on estan els de Hamas. Les dues coses no colen. Llavors, això és un punyadero genocidi.
Sobretot perquè portem dies, jo crec que sobretot de la darrera setmana, on tota la propaganda israelí, els seus...
Propaganda, no informació.
Sí, però vull dir, la informació acció que emet l'Estat, per tant, la propaganda, s'ha cuidat molt d'anar assenyalant tota l'estona hospitals, infraestructura civil, és a dir, clar, és garrifa, és a dir, apagues les llums d'un lloc, no deixes entrar ningú que pugui documentar, a més, dius, fas una... un enfrontament amb la ONU, que no és estrany en Israel, és a dir, si anem seguint una mica el que ha passat, Israel sempre va dient no, que la ONU està controlada per no sé qui, en fi.
No fa cas de les resolucions de l'ONU, excepte la que va donar
la primera. Clar,
sí, clar.
Llavors, vull dir, la situació és, i a més, es junta amb que la propaganda, no, de l'Estat va dient, no, va assenyalant tota la infraestructura civil, i en especial hospitals, la situació és molt esgarrifosa. Jo, ja s'ha comparat, i s'ha dit, però el tema de la comparació amb l'actuació dels Estats Units després de l'11 de setembre, no? S'ha dit, tu,
exacte,
mateix és un greu atemptat terrorista, un atac terrorífic contra civils, vull dir que condenable del tot, però la reacció és absolutament desproporcionada, i no només desproporcionada, sinó que té poc sentit respecte al mal que tu vols, que tu dius que vols evitar. És a dir, perquè la reacció dels Estats Units va ser invair un parell de països que no, en principi no d'allò.
Matar els seus i els altres.
I generar un caos
de vintatge a guerra.
Vull dir que la situació és aquesta, no? És a dir, que Israel es vol parapetar en el fet que ha patit un atemptat terrorista, que tothom, no, ens ha esgarrifat, per dir, i ara faig el que vull a la Franja de Gaza. I bueno, i no només a la Franja de Gaza, i a Cisjordània, i bombardejant objectius de fora. És a dir, i això, també la sensació aquesta d'una ONU que no pot fer res.
Una petita cosa més.
Fa molts
anys, qualsevol infraestructura, per petita i gran que sigui, a Gaza i a Cisjordània, tot això, el govern d'Israel té les coordenades exactes. És a dir, si vol tirar les bombes lluny d'un hospital, sap perfectament on cau, a més, coordenades per satèl·lit. És a dir, quan cauen bombes, no és com si estiguéssim a la Segona Guerra Mundial, que va un avió i va tirant bombes i cauen on cauen, com a Guernica. No. És a dir, les bombes ja no van així. I les instal·lacions estan perfectament delimitades, i això va passar a Iraq també. Si tu no vols bombardejar un hospital, hi ha tecnologia per que la bomba no caigui a prop.
Mariona, si vols afegir alguna cosa.
Sí, per afegir que estem veient una guerra del segle XX en un context en què es pot fer una guerra quirúrgica, si es volen. Ara bé, jo a nivell d'estratègia militar sí que aquesta gran ofensiva terrestre que parlem ja des de fa dies i que es van concentrar en tropes a la frontera, i hem vist aquesta incursió, no? Aquesta tercera incursió, però l'ofensiva terrestre no arriba. I si plantejar fins a quin punt Netanyahu en aquest equilibri, no? Entre, si vols, els hostatges, que jo crec que els hostatges realment aquí ja és... per moltes cartes que li enviïn els ha deixat com els ha abandonat, no?, en part, i aquestes negociacions en curs, però no sembla el seu objectiu prioritari. Veurem que si realment hi ha un desplegament de tropes a tota la franja, què pot fer realment el govern d'Israel. Parlàvem de la guerra quirúrgica, si poden, però una altra cosa és sobre el terreny i entrant. Com es pot allargar, no? Hi ha qui ho compara amb Stalingrad, però d'altres amb Mossul, què pot passar aquí dintre, i seria un altre escenari.
8 minuts i les 10 del matí. Un altre punt d'interès del dia d'avui és a Madrid, on hi ha el Comitè Federal del PSOE. Hola, Roger Parciva, bon dia.
Sí, bon dia, com esteu?
Tenim un petit de retard. Farem una cosa, Parciva. Anem un moment a la publicitat i de seguida millorem aquesta connexió, perquè m'estic sentint a mi mateix i encara faré allò un... com l'Oleguer Preses quan va celebrar el títol de Lliga del Barça. Només volia dir-vos al Camp Nou, doncs a veure si podem evitar-ho. Vaig un moment a la publicitat i ara torno, un moment.
RAC 1. Avui ets aquí, però molt aviat viatjaràs a un món de fantasia. La història interminable, el musical revelació de la temporada, arriba el 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Aconsegueix ja les teves entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
Et dediques a l'hostaleria? El proper divendres 3 de novembre, la plataforma Square et convida a una experiència única en què l'humor i la gastronomia s'uneixen per fer evolucionar el teu negoci. T'esperem al nou mercat gastronòmic Born 14 de Barcelona, amb experts i influencers del sector, i la presentació d'Àngel Llàcer. Apunta-t'hi abans del 2 de novembre des d'Instagram, @SquareEspanya.
Aquesta tardor, que res et freni. A Feubert et donem fins a 80 euros de descompte en comprar i muntar els teus pneumàtics Continental en tots els nostres tallers. Demana cita a feubert.es abans de l'1 de novembre, perquè a Feubert et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Pop Rock Simfònic, un viatge pels èxits del pop i el rock de tots els temps en versió simfònica.
The Beatles, Queen, Gloria Gaynor, Elvis Presley, Bruce Springsteen i molts més ressonaran com mai amb les veus de cor de teatre i la música de la Simfònica del Vallès.
El dissabte 4 de novembre al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Què fas els dies 9, 10 i 11 de novembre? L'ONG Pallapupes et necessita. Som els beneficiaris de la campanya de Condis, La ceba que fa riure. I estem buscant persones voluntàries per assolir el nostre repte, omplir de riure els hospitals. Ens ajudes? Apunta't ara a pallapupes.org i tria el supermercat Dia i Torn que et vagi millor. El 100% de la recaptació es destinarà a l'entitat.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Arribar a casa i refrescar-te a la piscina? Prendre el sol a l'àrea de relax? Cremar calories entrenant al gimnàs? O prefereixes concentrar-te en els teus projectes al coworking? Pisos d'obra nova a Porta Barcelona des de 274.000 euros més IVA. Informa-te'n a corp.cat.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada? Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 4 setmanes extra i una motxilla. Fes-te'n soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit, go for it.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts i arribarem a les 10 del matí, acompanyats de l'Arturo Puente, de l'Antonio Baños, de la Milagros Pérez Oliva, de la Mariona Ferrer, i a Madrid, el Roger Parcíba, pendent d'aquest Comitè Federal Socialista. Roger, bon dia de nou.
Sí, bon dia. Som a les portes, a la porta de la seu del Partit Socialista, al carrer Ferraz de Madrid, on és habitual que es produeixin aquestes aglomeracions de periodistes en aquesta vorera que és molt estreta.
Ja.
Sí, sembla una tonteria.
A veure si caieu al carrer, home, per favor, vigileu, eh?
No, hi ha unes tanques metàl·liques que impedeixen que els autobusos ens atropellin, però vaja, és...
Tanques, atenció, eh? Tanques metàl·liques que impedeixen que atropellin periodistes a la porta de Ferrat.
Sí. I aquí estem tots fent guàrdia a la porta, potser són 50 entre càmeres i redactors de diaris, ràdios, televisions, i de moment només hem aconseguit... les declaracions de la vicepresidenta tercera, de la ministra en funcions, de Teresa Rivera, que fa uns 5 minuts que ha entrat i ha dit només, entre la melé de periodistes, sense parar, ha fet unes declaracions molt breus, sense parar, i ha dit: la gent està con Pedro Sánchez.
Mm-hmm. Val.
És tota una declaració, diguéssim, per part d'una membre del govern, evidentment, perquè aquest Comitè Federal, l'interès bàsicament que té aquesta reunió avui és que Pedro Sánchez evidentment es dirigirà als membres del Comitè Federal Socialista perquè exposarà, diguéssim, la seva posició i en els diferents aspectes que afecten aquesta negociació per la seva investidura, que ha entrat ja a la recta final. És un Comitè Federal on també s'aprovarà consultar a les bases del partit no només aquest pacte subscrit amb Sumar, com estableixen els estatuts del Partit Socialista, sinó també es preguntarà a la militància sobre les negociacions que està mantenint el Partit Socialista amb la resta de formacions polítiques que han de permetre, si és així, si acaben finalment les negociacions a bon port, doncs el suport necessari perquè Sánchez sigui investit president.
Roger, sobre això, és molt interessant perquè, clar, Pedro Sánchez va allà, haurà de defensar la seva posició. La percepció és que després d'aquells anys que tenia l'interior del partit molt a la contra, ara el té bastant més controlat. De fet, mira, ara podem sentir Teresa Rivera, el document que ens deies, a veure si el podem sentir la vicepresidenta.
Yo creo que la gente está con Pedro Sánchez en este partido, ¿eh?
La gent està com Pedro Sánchez en esta partida, com ens deia el Roger Perceba. Però hi pot haver-hi alguna veu discordant, Lamban, Page. Aquí la pregunta és, però, més enllà de que no sé si han de parlar ells o no, o si han de només parlar fora, Lamban i Page, les veus més discordants respecte, sobretot, l'acord amb l'independentisme, sinó aquestes preguntes a la militància que vol fer Pedro Sánchez. En el cas del pacte de Sumar s'entén perfectament perquè hi ha un pacte escrit, ja se sap de què està parlant. En el cas de l'acord amb l'independentisme, què nassos es preguntarà la militància exactament?
El text de la pregunta encara no es coneix.
Ah.
És probable, és sensat pensar que s'acordarà avui i que podem conèixer-ho més tard. En tot cas, sí, sabem que no inclourà la paraula amnistia.
No hi haurà amnistia a dins de la pregunta, eh?
A dins de la pregunta no hi haurà amnistia, i tampoc serà una pregunta que faci referència d'una forma explícita i única, per exemple, a Junts o a Esquerra. Serà una pregunta que demanarà, en certa manera, l'aval, una carta blanca, diguéssim, a Pedro Sánchez per negociar amb la...